Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Bona tarda, us parla Rafa Sanahuja. Pedro Sánchez ha fet un balanç dels 7 mesos de mandat des de la moció de censura a Mariano Rajoy. Sánchez ha dit que la moció de censura va ser un revulsiu per donar un tomb a Espanya i que va ser un exemple de la salut democràtica espanyola. El president espanyol ha evitat donar resposta avui als 21 punts de reclamació que el president de la Generalitat li va traslladar durant la trobada de la setmana passada a Barcelona. També ha dit que la resolució per a la crisi de Catalunya trigarà temps a arribar. Sánchez ha reclamat Torra que passi de la voluntat de diàleg a un diàleg real, però sempre respectant la Constitució i l'Estatut perquè ha dit que la resta només són monòlegs. El president espanyol ha parlat de tot plegat tras un Consell de Ministres en què s'han aprovat mesures econòmiques com ara que les pensions s'apujaran l'any vinent un 1,6% de mitjana. Una mesura pont fins que en un termini de 6 mesos es pacti el mecanisme de revalorització de les pensions lligades a l'IPC i s'elimini definitivament l'increment que havia establert el Partit Popular del 0,25%. A més, també s'han aprovat l'acord per compensar els pensionistes de la desviació del cost de la vida, una paga que s'abonarà abans de l'1 d'abril. Més coses. Avui també hem conegut que els directors de TV3 i Catalunya Ràdio, Vicent Sanchís i Saúl Gordillo, seran citats a declarar en qualitat d'investigats en la causa oberta pel juzgat número 13 de Barcelona contra l'1 d'octubre. És la mateixa causa i el mateix juzgat que va cridar a declarar com a investigada la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach. En el seu cas, Llorach va ser citada pels anuncis del referèndum de l'1 d'octubre. Sánchez i Gordillo han estat citats a declarar el 23 de gener, tot i que no s'ha especificat per què se'ls investiga. També us informem que aquest divendres ha mort a Barcelona als 78 anys el cantant Ramon Calabuc Batista, més conegut com Moncho, a causa d'una aturada cardiorrespiratòria. El rei del bolero deixa una llarga carrera plena d'èxit, més de 50 anys en discos com Paraules d'amor o De la Habana a Barcelona. També avui hem conegut que l'escriptor israelià Amos Oz ha mort de càncer als 79 anys, segons ha informat la seva filla a través de Twitter. I milers de joves cristians de tota Europa, ja siguin catòlics, ortodoxos o protestants, recorren ja els carrers i esglésies de Madrid en la gran trobada europea de Tese, amb el que acaben i inicien el nou any. L'organització ja està preparada per l'arribada de més de 15.000 joves de fora de Madrid, molts d'ells arribants de llocs molt llunyans com Ucraïna, Polònia o Croàcia. I fins aquí l'actualitat. Continua la programació a Ràdio Estel avui amb el programa La veu dels animals i la natura, amb Jordi Gispert.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Gaudeix amb els teus de les autèntiques galetes Birba. Les galetes artesanes elaborades amb receptes tradicionals, sense colorants, sense conservants i sense oli de palma. Només amb ingredients naturals de la més alta qualitat. Les teves galetes Birba de sempre, com sempre, perquè ens agraden les coses fetes com abans. Birba, naturals des de 1893.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
La millor companyia per la teva fe la trobaràs a Ràdio Estel. Sintonitza amb nosaltres i gaudeix dels serveis de pregària i espiritualitat que emetem diàriament, així com l'actualitat dels bisbats catalans, les notícies des del Vaticà i les eucaristies dels diumenges des de Barcelona i Montserrat. Perquè a Ràdio Estel t'acompanyem en la fe. Perquè a Ràdio Estel sintonitzem amb tu.
Començar el nou any amb bon peu és la mar de fàcil. Aconsegueix el nostre calendari 2019, aquest any en motiu dels 25 anys de Ràdio Estel i els 40 de Catalunya Cristiana. Vine a buscar-lo per només 5 euros a la nostra seu, carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona, o si ho prefereixes, per 8 euros te l'enviem a casa. Aquest any celebrem molts anys. Calendari 2019 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. 25 i 40 anys al teu costat. Ràdio Estel et desitja que no deixis mai d'emocionar-te. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç del programa d'avui. Començarem, com sempre, amb un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. Les galeries dels experts, les càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques de la mà d'especialistes. El Sabies que? Coneixerem curiositats de la balena blava. A l'entrevista avui hem convidat el Carles Conejero, tècnic investigador predoctoral del Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge de la Universitat Autònoma de Bellaterra. Ens acompanyaran, com ja és habitual, la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. La Galeria dels Famosos també i solidaris amb els animals i la natura. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I amb les veus de qui us parlen, Arantxa Fernández, Blanca Aranyó i Jordi Gispert. I el control tècnic, Toni Huguet. Comencem. L'anomenat biodiesel conté oli de palma. Per a la majoria de la població és desconegut que el dièsel que utilitzen els cotxes conté l'oli de palma. A Espanya es destina el 83% de la importació d'aquest oli per la producció de biodiesel. I és que aquest tipus d'oli vegetal ha estat subvencionat i aprofitat per la indústria per disfressar-lo com una opció ecològica per reemplaçar els combustibles fòssils. Aquest anomenat dièsel verd té una doble cara perquè en els països productors com Indonèsia, Malàsia, Colòmbia i l'Equador té uns greus impactes ambientals que comporta la desforestació i la destrucció d'hàbitats d'un gran valor ecològic, amb la pèrdua de la biodiversitat i l'extinció d'espècies tan emblemàtiques com l'orangutà de Borneo. Uns impactes amb greus conseqüències socials, ja que la tècnica del monocultiu, utilitzat per conrear l'oli de palma, està lligada a la violació sistemàtica dels drets humans de les comunitats locals. Per sensibilitzar la ciutadania sobre el que suposa l'ús de l'oli de palma i els seus efectes mediambientals, Ecologistes en Acció, de la qual ONG ADA és membre, va organitzar el passat cap de setmana una acció a Madrid en què es convidava els assistents a signar una petició adreçada a la Comissió Europea amb la finalitat que s'acabin els ajuts destinats a l'oli de palma. PACMA fa públic l'informe de Seprona. PACMA, el partit animalista, acaba de presentar un informe sobre la situació dels animals a Espanya durant l'any 2018, que inclou les estadístiques fetes per Seprona, el Servei de Protecció de la Natura, segons el qual el nombre d'infraccions administratives arriba a les gairebé 38.000. El nombre de sentències condemnatòries per maltractament a animals de companyia ha crescut a Espanya gairebé un 400% entre el 2011 i el 2017. Per comunitats, Andalusia, Catalunya i Madrid són les que tenen un major nombre de casos
casos denunciats. Malgrat el que indiquen aquestes xifres, hem de saber-li donar una segona lectura, perquè ens mostren que la societat està cada cop més conscienciada envers els drets dels animals i això comporta un augment a l'hora de denunciar els maltractaments als animals i a la natura. Catalunya controla els animals de companyia mitjançant la IAC. La identificació dels animals de companyia és un deure determinat per llei, sobretot en el cas dels gossos, gats i fures. Fa 30 anys, un grup de veterinaris de Barcelona, del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, van impulsar l'Arxiu d'Identificació d'Animals de Companyia, conegut amb el nom de AIAC, un servei que funciona com una mena de carnet d'identitat que permet identificar l'animal i la persona propietària i, així, fer un seguiment de l'estat de salut de la mascota, localitzar-la en cas de pèrdua, detectar situacions de maltractament o abandonament, inscriure l'animal al cens o obtenir llicències i passaports. Aquest servei permet que a Catalunya es comptabilitzin 1.300.000 animals de companyia que porten incorporat un xip subcutani per la seva identificació. I a Andalusia, la recollida de les olives produeix la mort de molts ocells. Ecologistes en Acció, entitat de la qual ONG ADA és membre, ha sol·licitat a la Junta d'Andalusia la immediata prohibició de la recol·lecció d'olives de forma mecanitzada durant la nit, ja que pot provocar la mort de 3 milions d'ocells. Les oliveres són ecosistemes de gran biodiversitat, especialment per aquestes petites aus migratòries que arriben a Andalusia durant la tardor procedents del centre i el nord d'Europa per passar l'hivern o per bé fer un descans abans d'iniciar el seu viatge al continent africà. A les oliveres, aquests ocells troben un bon refugi per poder descansar i dormir durant la nit. És per això que, en iniciar-se la recol·lecció nocturna, les llums de les màquines recol·lectores els enlluernen i es pot dir, literalment, que són engolits mentre dormen. La majoria d'aquests ocells migratoris, així com el seu hàbitat i les zones de descans, estan protegits per la legislació tant autonòmica, estatal com comunitària, però el que es vol preservar per un costat, els avenços tecnològics ho fan més difícil. I defensem els taurons. Segons l'entitat Shark Advocates International, que defensa els taurons, el 72% dels 126 països que formen part de la Convenció sobre Espècies Marines Migratòries incompleix les seves obligacions per protegir els taurons i a les rajades en les seves aigües territorials, perquè no hi ha mecanismes per garantir-ne el seu compliment. L'informe publicat per aquesta entitat posa de manifest que diferents espècies de taurons es troben en perill d'extinció. La cruel sobrepesca, on els tallen les seves aletes i després són abocats a la mar perquè morin, n'és una de les principals causes. Per aquest motiu, s'aconsella realitzar programes d'investigació, d'educació i augmentar l'assistència financera, tècnica i jurídica en països en desenvolupament per ajudar-los a complir amb els seus compromisos. En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem
videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar,
que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Piferrer, veterinària. Parla'ns de les malalties dentals en els gossos i en els gats.
La malaltia dental més freqüent és l'acumulació de tosca. La manera d'evitar aquests acúmuls tan antiestètics i perillosos per la salut és la neteja diària de les dents. No serveixen les barretes només, és com rentar-nos nosaltres les dents amb xiclets després de cada àpat. Hem d'utilitzar productes que disminueixin la càrrega bacteriana periodontal. Tenim líquids per posar a l'aigua de beguda i que neteixen les dents quan l'animal hi veu. Hi ha pastes de dents enzimàtiques que es dissolen en la saliva i netegen la superfície dental, etc. Per què és tan important per la salut que les dents de les nostres mascotes estiguin bé? Perquè si tenim tosca i malaltia periodontal, vol dir que tenim una càrrega bacteriana important en l'organisme i és una bomba de rellotgeria que esclatarà sortint pel sistema més feble que tingui la nostra mascota, ja sigui el cardiovascular, amb problemes cardíacs, les articulacions, etc.
Música. Galeria de l'Expert, amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Barrio Latino de Santa Coloma de Gramenet. Més informació al 93 392 82 54 o al mail barri.llatí.vet@gmail.com. Sabies que l'animal més gran del nostre planeta és la balena blava? Amb més de 30 metres de llargada i 150 tones de pes, el seu cor batega una sola vegada cada 10 segons, aguantant la respiració dins l'aigua fins a 50 minuts. Al néixer, després de gairebé un any de gestació, la cria de balena té un pes de 2,5 tones. Durant el seu primer any de vida, són alletats per la seva mare, engreixant-se uns 90 quilos cada dia. Des de les aigües polars fins les aigües tropicals, aquests grans cetacis que fa milions d'anys van viure sobre la Terra realitzen prolongades migracions sols, en parella o en petits grups, emetent diferents sons i enigmàtiques vocalitzacions amb els que es poden reconèixer i comunicar-se entre ells a milers de quilòmetres de distància. La sistemàtica i indiscriminada caça comercial que les balenes blaves van patir durant dècades les va abocar al límit de l'extinció. A l'actualitat, tot i ser una espècie protegida, les seves poblacions es troben en un lent procés de recuperació i romanen en una situació crítica.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Benvolguts amics i amigues, estimats animalons. Per nosaltres encara és Nadal i no podem perdre l'oportunitat de recordar a un català universal. El Pau Casals amb el seu oratori El Pessebre i el poema de Joan Alavedra. Hem fet un recull perquè la seva durada és molt llarga. Escoltem les paraules del mestre.
L'oratori que he compost sobre el poema del meu amic Joan Alavedra és el missatge de pau que jo presento al món. Està escrit amb emoció i humilitat. S'ha donat davant de tota mena de públics a Amèrica i a Europa. I, si Déu vol, el portaré encara a molts països del món. La fervorosa acollida que obté per tot arreu em demostra una vegada més que en art, com en la vida, tots els homes, siguin d'on siguin, comprenen el llenguatge que surt del cor.
Aquest tall es titula El bou de l'estable. El poema de Joan Alavedra digué:
he passat la nit batllant, encongit, amb el cor petit i les banyes moixes, i feia un mugir ben dolç, per si així podia blanir les meves angoixes. Quina nit d'encants, d'estels rutilants, de vols flamejants i d'aura divina! Quins cants tan bells, com eixams d'ocells, refilant tots ells amb la veu més fina! He vist el vedell, que és molt blanc de pell i encara no camina, però fa una claror, un resplendor que tot ho il·lumina. Al cor de la nit, la llum ha sortit en una establia. Em miro el rastell, l'alfals i aquell vell que tot s'hi entendria. I pel respirall, la nit, com va avall i al néixer del dia.
En Pau Casals, al juny de 1972, dirigia l'orquestra i els cors del Festival Casals a Puerto Rico.
Quina nit d'encants,
Seguim a la veu dels animals i la natura aquí a Ràdio Estel. Avui hem convidat en Carles Conejero. Carles, molt bon vespre.
Hola, molt bon vespre.
Com sempre, també tenim el Manel Casas i la Carme Méndez. Molt bon vespre a tots dos.
Benvingut i bon vespre, Carles.
Bon vespre.
El Carles és tècnic investigador predoctoral del Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge de la Universitat Autònoma de Bellaterra. És un títol llarg amb el qual avui parlarem dels senglars, bàsicament. Perquè n'hem parlat, però de vegades n'hem parlat així fent apunts. Però avui volem parlar en concret dels senglars i d'un estudi que heu dut a terme, en concret a la Floresta.
Sí, sí, sí.
Com ha acabat aquest estudi, Carles?
Bueno, a veure... Primer com va començar.
O com sí, va començar, si vols, comencem pel primer principi.
Comencem pel principi.
Doncs mira, ben encertat, Manel. Resulta que tot va començar... Jo vaig realitzar el meu treball de final de grau a la Floresta, no? I amb aquest treball vam fer... Vam treballar dos aspectes. El seguiment de la població, d'una població habituada a la presència humana de senglans, amb el que es van marcar 6 animals. Van marcar 4 femelles i 2 mascles. I, d'una altra banda, van fer enquestes a la població per saber quina era la seva percepció envers la presència del senglar dins la zona urbana. Què ens va passar? Doncs que els mascles bueno, van sortir de la Floresta i van aparèixer a altres zones urbanes, van aparèixer a Molins de Rei, a Esplugues i fins a l'Eixample. I cada cop que apareixia en un altre lloc, doncs els anàvem, els anestesiàvem i els tornàvem a la Floresta. Val? Amb això vam constatar que un animal habituat a la presència humana i habituat a cercar aquests recursos d'origen humà, d'origen antropogènic, que li diem, doncs al cap i a la fi s'acaba habituant i acaba perseguint una altra zona urbana en el moment que s'ha de dispersar, quan fan 10 mesos, 12 mesos, els senglans se dispersen, no? I bueno, doncs anaven a la recerca d'una altra zona urbana. Amb les femelles el que vam trobar és que només va haver-hi una femella que va tenir la supervivència del 100% dels rellons, dels garrinets, i aquella femella es situava en una zona on en menys de mitja hectàrea podia arribar a... No mitja hectàrea, mig quilòmetre quadrat era. Podia arribar a trobar els seus recursos que necessitava per ella, per les seves cries, tenia refugi, i en aquella àrea, de més... els cotxes no poden circular més de 30 km per hora, amb la qual no va tenir cap baixa dels rellons. I d'altra banda, en quant a l'opinió de la Floresta, de la gent que vam enquestar, ens vam trobar una relació molt, molt directa, molt marcada, entre les incidències que havien sofert i la seva percepció del problema. Què vol dir?
És una enquesta que es va fer, vaja, agafat una població concreta de la Floresta i bàsicament en aquests dos indicis, no? És a dir, si veien perillositat i si els havia afectat d'alguna manera, oi?
Sí, hi havia diverses preguntes. Hi havia una molt senzilla, que era si t'agrada el senglar, sí o no. 93% de la població, 97% no recordo, que va respondre que sí, que li agradava veure el senglar dins la zona urbana. Però ja a la pregunta del reconeixement del problema, és això, la gent que patia incidències, doncs, veia el problema molt més agreujat. Val? És a dir, una persona que veu el senglar cada dia, que l'alimenta de manera intencionada cada dia... Però que ja el coneix, ja són amics. Això mateix, ja són amics, doncs aquí no hi veu cap problema. No? En canvi, una persona que ja ha tingut una incidència, sigui la que sigui, ja la seva percepció de la presència del senglar dins la zona urbana és rotundament negativa. Això en quant a percepció personal.
Sí, ja. Passem del blanc al negre.
Això mateix.
D'estimar-lo, llavors, a odiar-lo.
Això mateix.
Per dir-ho d'alguna manera, no?
Carles, el fet que els senglars vagin a la zona urbana és perquè, bé, d'una banda, perquè les zones urbanes s'estan extenent, però també perquè els senglars deuen trobar alguna manca en el seu hàbitat, perquè si no, no anirien a les zones urbanes.
El senglar es veu tret... A veure, el senglar, primer de tot, és l'ungulat europeu amb major taxa reproductiva. Què vol dir? Que fa moltes cries i, bueno, amb la qual moltes moren, no? És la biologia que té aquest animal. Saps que hi ha les dues estratègies. Fer poques cries, cuidar-les bé i sobreviuen quasi totes, o fer moltes cries i moltes moren. No? És com l'estratègia del ratolí, no? Que és presa. Com que el senglar també és un animal que és presa, en principi també es reprodueix de la mateixa manera. Però aquí... Presa de qui? Presa del llop, presa de l'os. Però, clar, presa d'animals que ja no tenim aquí.
Ja no tenim, sí.
Que ja no hi són. Llavors ens hem entrat en un cercle...
Presa de la caça, també.
Això mateix, també, presa de la caça.
Estimula...
reproduir-se.
Clar, clar, també. Però bueno, el fet és que estem dins un cercle viciós en el qual el senglar, naturalment, de manera natural, no té cap limitant, perquè no té ni predació. A prop de les àrees urbanes tampoc es fa caça, així tampoc tenim la caça. I tampoc tenim el limitant de l'alimentació, perquè passa que a l'estiu, per exemple, el terra és dur i no poden furgar bé. I a l'hivern, com que fa fred, i tampoc hi ha tants recursos que puguin alimentar-se, també es considera una època d'escassetat alimentària. A la zona urbana, on la gent els alimenta voluntàriament i on arriben a les escombraries i als parcs i jardins a furgar, doncs aquí aquest limitant no el tenim. Per tant, tots els limitants naturals que té un senglar que viu als Pirineus, doncs aquí no el tenim.
Perquè de quines espècies s'alimenta un senglar, bàsicament? De conills, d'espècies petites, de tot, oi?
S'alimenta de tot el que baixi fins a 25 centímetres sota terra i tot el que pugi un metre de terra. Val. Tot.
Però recordo una vegada, Carles, que estàvem parlant de lo que vosaltres heu trobat i explicaves que havia dues formes o tres de viure del senglar. O sigui, hi ha un senglar que no se'l veu mai, que continua, que roman al bosc.
Sí. A veure...
I llavors també tindríem que arribar una miqueta a l'explicació del per què a vegades desplacen del bosc a fora per agents externs, no?
Clar, a veure, nosaltres amb aquest estudi de la floresta el que hem identificat són tres, diguem-ne, tres comportaments que pot mostrar un senglar. Val? Un senglar feréstec és aquell que ni veus, que t'escolta i se'n va, que és el comportament que naturalment mostra, ha de mostrar aquesta...
Que és el que tindria que ser.
Que és lo normal. Sí.
Això mateix.
És un habitant endèmic del bosc.
Ah, això mateix. Què passa? Quan el senglar ja es comença a apropar a les zones urbanes, es semi-habitua, continua visquent al bosc, però ocasionalment fa visites a la zona urbana a buscar a la recerca del menjar.
Ja té el seu itinerari.
Sí, això mateix. Les femelles són molt territorials. Per tant, un senglar que estigui lleugerament habituat continuarà visquent al bosc, però s'anirà apropant. Les seves cries... que no sé si sabeu, amb els mamífers tenim un període que se'n diu el període sensible, que és des de que neixen, que no tenen els sentits desenvolupats, fins que ja comencen a veure, comencen a sentir, i fins que expressen la primera senyal de por. Val? Aquest és el que se'n diu el període sensible. És quan integren tot el que és normal. Per tant, un raionet, una cria de senglar que s'ha criat en un ambient semi-habituat, què passarà? Que tendirà llavors a buscar una altra zona urbana quan s'hagi de dispersar. I és quan tenim aquests individus totalment habituats, que viuen dins, estrictament dins la zona urbana.
Hosti, que és una qüestió d'hàbitat, eh? Si de petits, passa amb el cas dels humans també, si de petits t'habitues doncs, a un hàbitat concret o a fer una determinada cosa, després, durant la resta de la vida, reprodueixes això igualment, no?
I no diria tan sols d'hàbitat, sinó hi diria problema, com en tantes altres espècies, d'interacció humana. A vegades interaccionem amb els animals pensant que els hi fem un bé. Quan en realitat, per alimentar el senglar, l'apropes a l'únic ambient on no pot aconseguir recursos per si mateix i l'únic que li pot passar a aquest animal és que mori per un accident de trànsit, per un gos domèstic o per un caçador furtiu, perquè no hi ha un altre. I els accidents de trànsit a primer lloc.
No, caçador furtiu o no furtiu, perquè a Collserola tenim encara bastantes batudes de cacera, que no, amb la qual no estem massa d'acord nosaltres. Però també no és cert que a vegades els senglars, quan tenen les batudes, ells escapen del seu hàbitat i busquen tranquil·litat, perquè ells aconsegueixin reproduir-se i tot, necessiten una sèrie de circumstàncies que els siguin favorables. I la mort de les femelles alfa té molt a veure també amb això, perquè és la pèrdua de referent pel petit, no?
És matriarcat.
Sí. Però és que és la sabidoria, o sigui, que es repeteix, i aquí ho hem parlat amb altres animals també, o sigui, el llop també ho hem parlat, de que si es perd el líder alfa, els altres, diguéssim, tenen menys escola i és més fàcil llavors que facin coses que no és lo habitual.
Incidim doncs en aquesta
forma
de vida.
És una nova cultura que van aprenent a base també de ser perseguits.
Sí. Sí, sí, però si incidim... A veure, lògicament, el senglar no és... És un animal molt i molt i molt intel·ligent.
Però super.
Molt intel·ligent. Sí. I és lògic, quan comença la temporada de caça i s'entren quatre trets, ells es refugien a les zones de seguretat del parc, aquelles zones on no es pot...
I quines caçar. Són les zones de seguretat?
Doncs,
zones urbanes que no es pot caçar.
No, ja
més... I de pas ho mengen.
Sí, però les zones de seguretat marcades oficialment, legalment, són les zones urbanes, periurbanes. Allà sí. Està prohibida la caça.
Sí, entre altres. Hi ha espais del parc que també estan... que no es pot caçar.
I ells ho saben, també. Ells saben que ja no s'hi pot caçar. Almenys se lliuren d'un perill, no?
Bueno, i d'altra banda, també és el parc de Collserola, ple de matoll i ple de...
I ple de tot, sí.
És que allò... També és que tot...
És ell... que ells necessiten això, també, i es dona la circumstància que Collserola li ofereix matoll.
Clar, i esbarzer, que s'hi fiquen allà.
Sí.
S'hi fiquen a dintre, també. Estem parlant amb el Carles Conejero, que és tècnic, investigador, predoctoral del Servei de Copatologia de Fauna Salvatge de la Universitat Autònoma de Barcelona. No m'he equivocat amb les dues vegades que t'ho he dit, eh? és espectacular.
Jo el que crec que el que seria interessant i moltíssim és que sapiguéssim donar el missatge a la gent de que no se'ls hi té que donar menjar. Que tota la problemàtica...
No tota, part.
Bueno, gran part de la problemàtica ve d'aquí.
Tens... A veure, el que ja hem demostrat ja consistentment és que el senglar s'apropa a la zona urbana a la recerca de menjar. Per tant, si nosaltres podem limitar aquest aprofitament del senglar, limitarem la principal atracció que té. Val? Com es fa això? A veure, per part de l'Ajuntament s'han de protegir els parcs i jardins...
I aquí hi ha diversos ajuntaments que concorren a Collserola. Quants són?
Nou, concretament.
Nou ajuntaments, imagina't.
Clar, doncs tots s'haurien de posar d'acord. Bueno, i ja s'estan implementant aquestes mesures de protecció dels contenidors, de les escombraries, dels parcs i jardins. També tot aquesta... Estem molt acostumats a tenir els parcs i jardins... Aquesta vegetació forània que necessita molta aigua, molta aigua. Si aprofitéssim aquesta vegetació mediterrània, de clima més sec, ni gastaríem tanta aigua, ni el senglar es veuria atret per anar a furgar el terra. Una altra banda, també un altre punt que hi ha, són les colònies de gat incontrolades, que, bueno, doncs, clar, el menjar de gat... Penseu que...
Però això està en vies de solució, perquè...
Sí.
S'estan fent...
Sí.
Uns amagatalls perquè no puguin accedir als senglars.
Clar, però...
Però també l'Ajuntament de Barcelona ho està fent.
Però ara, de moment, em sembla que només hi ha quatre arquetes. Són unes arquetes de formigó que sí. Es van dissenyar que amb una tapa, que sobre per dalt, sí. Que amb una menjadora i un abeurador, que pot entrar el gat, però no pot entrar el senglar. I d'aquestes, em sembla que només hi ha quatre. Veurem a veure com avança aquesta prova i a veure si es pot implementar altres punts del parc. Però el fet de tenir colònies de gat descontrolades, més que colònies descontrolades, menjar de gat descontrolat.
Ara, no, que... això em sembla...
Perquè la colònia ja està controlada.
Això em sembla més exacte, sí.
Menjar de gat descontrolat, com el menjar que li fiquem al nostre gos. Mm. I llavors hi ha aquestes mesures ja a títol individual del ciutadà que el que hem de fer és... Hem de compartir amb tota la població doncs, el fet... Donar a conèixer la biologia d'aquest animal, donar a conèixer com es mou, per què s'estimula, i donar a conèixer el per què els hi fem tant de mal si els hi donem de menjar.
Sí.
Perquè quan tu preguntes a la gent per què li dones de menjar, te diuen perquè pobret té gana, perquè pobret ho està passant malament. Però haurien de conèixer que els animals salvatges, el més normal és que passin gana. És que passin gana. De fet, el no arribar a aconseguir els recursos tròfics és una de les principals causes de mort. I amb aquests animals...
ho tenen difícil moltes vegades.
Això
no, però ells mateixos es poden autorregular. Això és el que també tenim que explicar.
Més menjar... No s'autorregulen si troben dificultat de menjar.
És el que anava a dir. És a dir, ells creixen en funció de l'aliment disponible. I això ho fan totes les espècies, des de l'elefant al més petit. Per tant, si nosaltres els hi facilitem el menjar, jo també a vegades ho dic, no? Li dones, avui li dones vida, però li estàs donant la mort per demà. Llavors és molt important. Però també es té que assolir cadascú la seva culpa. No s'ha explicat tampoc massa bé això que estem explicant ara, no? De que el senglar qui és, com és, la seva funció ecològica dins de l'ecosistema, que és molt important, perquè Collserola és Collserola potser gràcies també a la funció que ha estat fent el senglar, com a jardiner del bosc. Llavors, per exemple, concretant, els contenidors, encara continuen havent molts contenidors que no és el que correspon, perquè ells se'ls poden tombar. Això és una funció. Lletreros, senyals que expliquin al passejant de Collserola també manquen, potser.
Sí.
Manca informació, manca explicació i bueno, també tenim que parlar del programa d'esterilització, que és important.
Explicació vols dir a nivell biològic o a nivell del que s'ha de fer?
No, a nivell del que es té que fer, però és que tu, si li dius a una persona no donguis de menjar, això no és suficient. És el mateix que ens trobem amb els coloms. No és suficient, perquè tu tens, si tu tens una impronta piadosa o de lo que sigui humanitària de donar-li de menjar a un animal, te tenen que explicar molt bé per què no ho tens que fer. I és pel bé del propi animal.
Això mateix.
No podem dir, no li donguis, perquè amb això no funciona.
On estem en el punt d'aquesta divulgació? Per què no hi ha cartells a Collserola?
Suposo perquè encara s'han d'instal·lar.
Això em porta a tocar un punt més sensible. Si hi ha 9 ajuntaments, quins són els més proclius o menys amb bé o amb malament?
Mira, jo te puc parlar de... El que conec millor és l'Ajuntament de Barcelona, que és de Barcelona...
També és la més gran, la més important...
Clar, però, també és d'aquí, des d'on potser s'ha fet un major esforç, sobretot de conscienciació, ¿vale? Perquè hi ha altres ajuntaments que aboguen... Bueno, aquí a Barcelona també s'ha fet aquesta pràctica, però el fet d'extreure mitjançant la captura i eutanàsia d'aquests animals habituats, ¿vale? A veure, aquesta pràctica és com si vas al mar i treus un got d'aigua i el tires a la sorra, que torna a haver-hi un altre, no? Jo sempre dic que la conscienciació social del ciutadà, ja que és un problema social que l'hem causat la societat, s'ha d'abordar des d'una perspectiva social. La conscienciació social és una eina molt lenta, però molt eficaç. No? Sempre per tot hi ha aquestes dues eines. Tu pots utilitzar una eina ràpida, efectiva, però només a curt plaç, i hi ha eines que són efectives a llarg plaç. Doncs jo crec que podríem... Avui dia podríem caçar tots els senglars de Collserola, els podríem esterilitzar tots o els podríem capturar en gàbies i eutanasiar. Però si l'endemà tenim una persona que els està alimentant, tornem a estar igual. I tots els esforços que hem invertit...
Perquè el buit que deixen un sempre està ocupat pels altres, que això és el que ha costat moltíssim amb altres àrees com els coloms, tot això, explicar-ho a les administracions perquè ho entenguin, no? De que la solució no passa per l'extermini sistemàtic sense res més.
La solució, en la meva opinió, en la nostra opinió, ha d'adquirir un caire social. Per què? A veure, tenim diferents tipus de ciutadà que alimenta els animals. ¿Vale? Hi ha qui l'alimenta puntualment, he anat a donar un vol per Collserola, m'he trobat un senglar i li he donat un tros del meu entrepà. Hi ha qui l'alimenta de manera ocasionalment, doncs jo cada cap de setmana em vaig amb el meu gos o vaig a donar una bici per Collserola o per el Tibidabo i me trobo senglans i quan els veig els hi dono de menjar. Aquestes pràctiques, clar, que habituen l'animal. Però la pitjor de les pràctiques seria la d'aquella persona que l'alimenta cada dia i amb grans quantitats d'aliment, que ja existeix qui li dona un sac de 12 quilos de pinso a l'animal. I generalment tot aquest col·lectiu social, que és molt petit, val? Generalment sempre és gent exclosa de la societat, és gent que no té família, no té amics, i la gent no se li apropa. Llavors, potser perquè aquesta persona no dongui de menjar els animals de manera massiva, potser hem de fer algun treball social amb aquesta.
És veritat, això.
Això és una cosa que també nosaltres hem plantejat davant de l'Ajuntament, que, a més, necessita unes persones especialitzades perquè la persona aquesta està omplint un forat a la seva vida.
I ho necessita.
I ho necessita, i, a més, se'l té que contemplar com una cosa social.
Clar. No li pots dir que no doni de menjar aquests animals perquè són la seva família.
Exactament.
Parlem d'aquests dos focus, doncs, problemàtics amb els senglars, és a dir, d'una banda és l'alimentació d'aquests animals i de l'altra també són aquestes batudes o aquesta cacera d'animals que també els dispersa del seu lloc comú. Per això van a zones urbanes i per això, de vegades, a la Vall d'Hebron, per posar un lloc, veiem senglars en una rotonda. Pot ser, pot passar. A banda d'això, m'agradaria acabar amb aquesta... Ho has incidit abans, Carme, però quina és la funció ecològica que tenen els senglars dins de Collserola? Per què hem de preservar aquesta espècie? Quina funció ecològica fan dintre d'aquest món?
A veure, el senglar és l'aixada del bosc. Vale? Tu li has de veure la cara i és tot nas. El nas que sempre està a terra. I llavors, oxigena molt la terra, llavors tenen força funció en el fet de dispersar les llavors. Sobretot hi ha un fong, que ara no recordo el nom, que també...
Lipogeos, que és l'atòfona.
L'atòfona.
Que està molt valorada. Està molt valorada i és el senglar, la s'ha identificat.
Ja no sabia, aquests coneixements.
Està divent, això.
Sí, home, sí, he fet un informe sobre el senglar i ho he posat.
Ah, sí, ja ho entenc tot.
Em sembla que ens quedem curts, perquè podríem començar a enumerar espècies...
Moltíssimes coses. Neteja també de petits rosegadors, perquè també és un competidor, i que està fent... I moltes espècies d'arbres que es van multiplicant pel bosc gràcies al trasbàs. Amb el seu pèl, també, com es diu ara, no em surten, les d'això de les tòfones, també es posen i ja rasquen a l'arbre.
Sí,
que són uns jardiners, com molts altres animals, però que són una peça ecològica de molta importància.
Ja estem acabant, Carla?
Sí.
Perdona, però hi havia una cosa que no hem tocat. Quin és el paper del patronat, que junta tots els municipis, amb respecte al problema aquest dels senglars?
No es posen d'acord. O sigui, no hi ha una cohesió de totes les mesures. Perquè, a veure, hi ha ajuntaments que poden abogar més per la cacera, hi ha ajuntaments que aboguen per l'esterilització, que encara es troba sota estudi, val? Per ser una mesura aplicable. I clar, i aquí, per exemple, a Barcelona s'aboga també per la part social, per la part de la conscienciació. A Sant Cugat també han fet una campanya de conscienciació que es diu Tinc Morro, i van fer la campanya de la floresta dels pressupostos participatius. Que bueno, jo crec que hauríem d'establir com un programa social entre tots.
Sí, entre tots, però que ja és evident que hi ha coses que s'han fet fins ara que no han servit a res. Per tant, és inútil, absurd, continuar amb una línia que no dona resultats.
A veure si es posen d'acord, s'han de posar d'acord. Carles Conejero, moltes gràcies per venir, investigador, ens has presentat aquest estudi, hem parlat una mica dels senglars, però ens queda molta cosa per parlar, però vaja, en tot cas, un altre dia, gràcies avui per il·lustrar-nos, també.
Moltíssimes gràcies, Carles, fins la propera.
A vosaltres, encantat d'haver estat aquí.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Continuem amb aquest inspiradíssim oratori El Pessebre de Pau Casals. Escoltem ara El plor de l'infant Jesús. En Joan Alavedra expressà:
O plor que penetra el món, enmig del seu som pregon, el cor de cada home plora. Qui cau dels ulls adormits, lliscant pels rostres rendits? Quina tristesa els acora! També cau dels ulls del cel, llàgrima de llum, l'estel, que es fon a dins del pessebre en l'infant que l'ha cridat, així que els ulls ha vedat, ferint d'esclat la tenebra.
Escoltem ara els cors del Conservatori de Puerto Rico.
Yeah.
i com a cloenda un immens glòria a Déu. A retrobar-nos, si Déu vol, i fins aviat. Molt bones festes des d'aquí, la veu dels animals i la natura, i com sempre, a Ràdio Estel.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Leonardo DiCaprio amb els animals i la natura. Actor nord-americà, protagonista entre moltes altres pel·lícules de Titanic. És membre honorífic del Fons Mundial per la Natura, des d'on lluita per la conservació del medi ambient i contra els efectes del canvi climàtic. Dóna suport a diversos projectes que defensen els drets dels animals, destacant la lluita contra el tràfic d'ivori que està provocant la desaparició d'elefants i rinocerons. L'any 2016, juntament amb Martin Scorsese, va produir el documental Before the Flood, que deixa palès les evidències que demostren la crisi mediambiental existent i mostra mostra de forma exhaustiva com la societat pot prevenir la desaparició d'espècies en perill d'extinció, ecosistemes i comunitats d'indígenes de tot el món. Leonardo és el narrador i conductor d'aquest gran documental que el va portar durant un any a fer un viatge per tot el món, des de Groenlàndia fins a Indonèsia, i entrevistar-se amb personalitats com Barack Obama, Bill Clinton, Ban Ki-moon, el Papa Francesc, investigadores de la NASA, conservacionistes i científics. Aquest documental, Before the Flood, es pot veure per YouTube en versió original i doblat al castellà amb el títol de Antes que sea tarde. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Per afrontar els problemes de fons que no poden ser resolts per accions de països aïllats, és indispensable un consens mundial que porti, per exemple, a programar una agricultura sostenible i diversificada, a desenvolupar formes renovables i poc contaminants d'energia, a fomentar una major eficiència energètica, a promoure una gestió més adequada dels recursos forestals i marins, a assegurar a tothom l'accés a l'aigua potable. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel et desitja que no deixis mai d'estimar. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.
The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since there's no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, so I brought some corn for popping. But now that the lamp's down low, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, how I hate to say goodnight, 'cause it's cold outside in the storm. But if you let me hold you tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Say goodnight, 'cause it's cold outside in the storm. But you let me hold you tight, all the way home I'll be warm. Fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.